més de 100 anys, l'Hotel Suís era un lloc de trobada per als sabadellencs en el qual, entre d'altres coses, es debatia sobre esport, una pràctica que ja començava a estar de moda. Un segle després, continuem amb aquell esperit històric d'una ciutat estretament vinculada a l'esport. Hotel Suís, amb Adrián Arroyo.
Igual que Andorra, si s'ha de punxar en un partit dels que queden de Lliga, que sigui el d'aquest cap de setmana. Evidentment, ja que ens hi posem, si fem la plena, el centre d'esports està a la pole position per la quarta plaça i sap que, no fallant, va a Galícia i amb tota probabilitat s'estalvia veure's les cares amb el Depor. Però dels 5 partits que quedaven després d'Andorra, només un era no directe i guanyats els del Nàstic i Barça B, ara toca just el que no està en aquesta pomada, el Cornellà, dins del descens i esgotant les opcions de permanència. Perdre no seria un daltabaix, per molt que ens veiéssim fora del play-off faltant només 6 punts. Però clar, a veure qui és el guapo que renuncia als punts a aquestes alçades de la pel·lícula. Cada punt és un tresor, ara mateix. Què suposaria no fer els deures? Haver d'anar a guanyar Linarejos, que també es diu ràpid, però que costa la vida. Per fer-nos a la idea, i tindrem temps la setmana que ve per parlar-ne, 33 dels últims 39 punts a casa pel Linares Deportivo, sense encaixar la tira de jornades de local, sense perdre a casa des de la vigília de Reis, a la Copa contra el primer equip del Barça, i en Lliga no perd a casa des de l'octubre contra el Barça B. No serà impossible, però sí difícil. Demà en parlarem, però com a avançada, amb els 6 punts de Linarejos i Algeciras, el Sabadell entraria al play-off sí o sí. És igual el que passi contra el Cornellà en aquest sentit, perquè seguiràs depenent de tu mateix. Però clar, havent de fer la feina aleshores, també allà, a Andalusia, a Linares. Per tant, perquè ens valgui l'empat o qui sap si fins i tot perdre per la mínima al camp del Linares Deportivo, una victòria aquest dissabte a casa ens acosta encara més a Galícia. Insisteixo en la idea, si s'ha de perdre, que sigui contra el rival que no és directe. Però clar, qui ha dit que s'hagi de perdre?
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Dimecres 11 de maig, amb el Toni González a les vies de so, comencem.
Què passa fora de l'hotel en un minut?
Que l'Udoc Vic Fàbregas ha estat operat d'apendicitis i es baixa en l'anada dels quarts de final de la Champions avui mateix per un Barça d'handbol que visita a 7:45 la pista del Flensburg buscant encarrilar el passi a la Final Four. El Barcelona de futbol masculí ha fet un pas més per refermar la seva actual segona plaça. Ahir l'equip de Xavi Hernández va guanyar 3-1 al Celta de Vigo. A més, el Betis va golejar 0-3 al València i el Granada va guanyar 1-0 l'Atlètic Club. Avui juga l'Espanyol a les 7 al camp d'un Alavés que esgota les opcions de permanència. A la mateixa hora, Osasuna-Getafe, després, a 2:00, Sevilla-Mallorca i una hora més tard, Elche-Atlético. Guanyant, sevillistes i matalassers s'asseguren la plaça Champions. Santo Domingo, a Alcorcón, serà la seu de la Copa de la Reina de futbol femení. La juguen del 24 al 29 de maig el Futbol Club Barcelona, l'Sporting de Huelva, el Granadilla-Tenerife i el Real Madrid. I per últim, a la Lliga Endesa de bàsquet masculí, avui dos partits en presència catalana. Penya-Obradoiro a les 6, Unicaja-Manresa a 2:00. Ahir, victòria del Barça, 84-62 contra el Bilbao. I aquí a l'hotel...
Què es comenta a la recepció?
Tindrem un ex-Sabadell i un ex-Cornellà, Xavi Calm, també la roda de premsa en directe de Xavi Boniquet, Marc Gabriel sobre el descens del Sabadell femení, José Antonio Moreno, tècnic de la Sabadellenca, Marta Romance guanyant a Punta Umbria o el president del TIR Sabadell, Ricard Martínez.
L'actualitat de la primera ref.
L'Algeciras prepara un desplaçament massiu a San Fernando, de moment del centenar de places dels autocars gratuïts que ha posat el club a disposició de la seva afició, només en queden ja 20. I la Balona, per cert, ha fet una crida a la seva afició per no entrar ampolles de vidre a l'estadi ni cap objecte perillós després de les multes rebudes en els últims partits de locals.
La notícia curiosa.
Mor el futbolista Jody Lukoki, ex de l'Ajax d'Amsterdam, internacional absolut per la República Democràtica del Congo, després de ser colpejat per la seva pròpia família. Així ho recull el Marca, citant la premsa neerlandesa que publicava que van haver d'amputar-li la cama després dels cops rebuts en una discussió familiar i en l'operació va perdre la vida.
De quin partit no estarem pendents?
El derbi de Tuzla a les 5, Lliga de Bòsnia, Tuzla City contra Sloboda Tuzla.
I a les xarxes socials.
Welcome back to Manchester, Haaland Family. El tuit del president del Sabadell, Esteve Calzada, amb una foto amb Haaland, pare i fill.
avui celebra el seu aniversari.
Acabem felicitant tot un campió paralímpic sabadellenc com és el nedador Òscar Salguero.
Hotel Suís, de dilluns a divendres, a Ràdio Sabadell. Portes giratòries.
Som-hi, va, entrem en matèria. De seguida passem per la nova Creu Alta. Està acabant l'entrenament del centre d'esports amb Pedro Munitis al capdavant. Recordem, Xavi Boniquet parla d'aquí a uns minuts en roda de premsa. Abans, però, busquem ex dels dos. Recordem, l'actual Cornellà és el que menys ex-arlequinats té, només en té un, Eloi Gila, el capità, i s'està recuperant d'una lesió de llarga durada. Recentment, però, un munt de tècnics i de jugadors han passat per les dues cases. Jordi López, Guillermo Romo, Xavi Pellegrí, Valentín, Juvenal, Jaume Berlanga, Fito, Fran Piera, Cravioto, Òscar Sierra, Antonio Hidalgo, Agus Medina, també Manu Torres, Max Marcet, Albert Estallés o un Pol Moreno que acaba d'ascendir a segona divisió amb el Racing. Avui, però, ens quedem amb l'entrenador de Castellà del Vallès, Xavi Calm.
Xavi Calm ha estat rival del centre d'esports aquesta mateixa temporada dirigint l'Atlètic Balears. Va ser destituït a la jornada 29, tot i haver situat de miracle l'equip palmesà l'any passat a primera ref i tenir-lo en tot moment entre els primers l'actual curs. En total, el castellarenc ha dirigit 37 partits l'equip balearico amb 19 victòries, 9 empats i 9 derrotes. La seva única experiència com a primer entrenador abans d'aterrar a la Via Cintura era el Cornellà i va situar-lo al play-off descens de segona B a segona A. Entremig, havia estat tècnic assistent al Birmingham anglès i va arribar a l'equip balear com a segon de Jordi Roger, a qui va suplir a finals de l'anterior campanya. Prèviament, el seu aterratge a Cornellà va ser el segon entrenador d'equips com l'Hospitalet, Sant Andreu o Rubí, amb Martí Cifuentes. En etapa formativa, cal va entrar al juvenil A del centre d'esports a Preferent. A més, també ha dirigit equips de base del Castellà, Terrassa i Jàbac.
Xavi Calm, què tal, com estàs?
Hola, què tal? Doncs molt bé.
Avui estriparé una mica el guió del que és habitual, que és una secció per recordar el pas del protagonista en qüestió pel Sabadell i també pel seu rival aquella setmana, perquè tu tot just dissabte estaves veient el centre d'esports del Johan Cruyff. Per tant, et pregunto primer de tot pel present, com vas veure l'equip de Munitis in situ l'altre dia?
Doncs sí que hi era, i la veritat vaig veure un equip, doncs ara mateix, que té les idees molt clares, que crec que anímicament doncs està molt fort, que no li afecten doncs els moments dolents del partit o els moments que pots estar arribant a patir o que reps ocasions, i que confia molt en ell mateix, no?
Quin final de temporada que tindrem per això, eh? Especialment entretingut, no sé si li arribarà la benzina o no al Sabadell per acabar a Galícia la temporada, però és un final de temporada fratricida.
Bueno, és un final de temporada que et diu, doncs, o et demostra la dificultat, no, d'aquest grup i d'aquesta categoria. Hi ha moltíssims equips amb opcions d'aconseguir objectius. Serà un final de temporada, doncs, de molts nervis, de molta tensió, però també alhora, doncs, molt bonic de veure i molt interessant, no? Crec que el Sabadell ara mateix està en un bon moment, en un moment que confiem molt en ells i tenen moltes opcions d'estar a Galícia.
Després et pregunto si els veus o no allà al play-off, perquè tu vagis rumiant. Abans anem una mica al que és la raó de ser d'aquesta secció, que és recordar el pas per un equip i per l'altre. Tu al Cornellà és que gairebé ho has fet tot, no? Segon entrenador, primer, jugant un play-off, en certa manera t'obre les portes després per anar al Birmingham just després de tancar l'etapa a l'equip del Baix Llobregat. Per tant, ha suposat un abans i un després, en certa manera, a la teva carrera al Cornellà, no?
Sí, totalment. El Cornellà ha sigut un equip, doncs, molt important per mi, doncs, tant futbolísticament com personalment, no? Un equip que m'ha permès aprendre moltes coses, viure moltes experiències i òbviament, doncs, sempre queda un molt bon record i em va, doncs, permetre, doncs, seguir aquesta carrera, doncs, cap on ha seguit, no?
En el cas del Sabadell, hem de remuntar-nos molt més abans per trobar el Xavi Calm Arlequinat, entrenador del juvenil A, aleshores a preferent encara, o sigui que ha canviat bastant la pel·lícula. Com ho recordes, el teu pas per aquí, per Olímpia?
Doncs el recordo el meu objectiu era seguir entrenant en futbol base, seguir donant passos endavant i portar un juvenil, no? Perquè venia de portar 3 anys cadet divisió d'honor al JAVAC de Terrassa, i el Javi Pérez, que ja m'havia trucat per anar al Terrassa en el seu moment, doncs em va trucar per venir al Sabadell i em va fer molta gràcia, no? Em va fer molta il·lusió. De petit havia anat a veure el Sabadell molts cops i és un gran club, i vaig venir amb moltes ganes de complir l'objectiu, que era pujar a Nacional, però no va poder ser, no? No vam aconseguir l'ascens i crec que es va aconseguir l'any següent.
T'hi veus tornant a tot això? Perquè tu ets castellarenc també, i al final és com un club de referència dins de la teva zona. Et faria il·lusió tornar algun dia o no?
Bueno, no se sap mai, no? D'il·lusió sempre en tens, no? De tornar als llocs on has estat i on has estat tan bé i has fet amics i tens vincles, no? Els clubs on t'han tractat tan bé com aquests dos, com el Sabadell i com el Cornellà, doncs sempre tens ganes de tornar-hi, no?
Per cert, estàs vivint encara a Palma. Tu vas començar la temporada entrenant a l'Atlètic Balears després de situar-lo a primera ref l'any passat amb un tram final espectacular de temporada. Suposo que esperant una nova oportunitat de moment, no?
Sí, ja sabem doncs, com va el món del futbol. Ara és un moment de veure partits, d'estar al dia de tot el que passa, no només en aquesta categoria, sinó en totes les que pots, i està preparat doncs, per quan algú s'interessi per tu, doncs, conèixer al màxim l'equip, la categoria on sigui, i els rivals, no? És un moment que tothom hi passa, i ara mateix doncs, disfrutant de veure el futbol des d'una altra perspectiva.
T'estàs fent un fart per això de viatjar, perquè seguint-te a les xarxes socials, crec que ja no només és el sí. Johan Cruyff, tot i viure encara a les Illes Balears, és que t'hem vist, crec que has estat a Galícia, a Anglaterra, o sigui que has voltat per mig món.
Sí, perquè al final quan estàs treballant i estàs entrenant no tens temps de res, no? No tens temps quasi ni d'anar a comprar, no? Ara mateix tinc temps de fer coses i a part d'anar a veure doncs amics o excompanys, doncs m'agrada també saber com treballen en altres llocs, aprendre de coses que estàs d'acord amb com les estan fent i que potser no ho havies vist mai, o al contrari, no? Veure doncs coses que no t'agraden i no fer-les mai, no? Al final són experiències i si et mous i viure-ho en directe sempre és molt millor.
Acabo amb la pregunta que havia deixat penjant abans. A qui veus anant a Galícia? Perquè al final són molts equips, però sembla que les tres primeres places, veurem en quin ordre, però que estan ja assignades. Falta saber qui és el quart i qui és el cinquè. Està per aquí el Sabadell. Està per aquí el teu exequip d'aquesta temporada, l'Atlètic Balears, el Linares. Veient una miqueta com va el calendari i això, el Nas què et diu? Qui anirà a Galícia i qui no?
Home, és complicat, eh? És complicat perquè hi ha molts equips amb molt poca diferència de punts, hi ha molts enfrontaments directes, no és fàcil. Sí que tres equips són sembla que ho tinguin doncs molt bé, que són el Villarreal, l'Albacete i Andorra, i després sí que hi ha dues places aquí que no és fàcil. Jo crec que el Sabadell, per sensacions, per confiança i per moment anímic, ja més lluny del futbolístic, ja diria anímic, crec que té moltes opcions d'estar allà, i potser l'Atlètic Balears per calendari i per no tenir enfrontaments directes també crec que té opcions, no? Té una mica més d'opcions, però ja et dic, qualsevol dels que estan allà, Nàstic, Linares, Alcoyano, tots tenen doncs molts punts, molt potencial, i pot haver qualsevol combinació que al final doncs, ho sabrem d'aquí 3 setmanes.
Doncs sortirem de dubtes d'aquí 3 setmanes, però tant de bo que no falli l'olfacte. Jo em refio de tu, Xavi, i per tant, una mica més a prop de Galícia. Xavi Calm, castellarenc, exarlequinat i exdelcornellà, un plaer, com sempre, parlar una estona de futbol. Una abraçada, cuida't.
Igualment, una abraçada, gràcies.
Escolta el programa quan tu vulguis, el podcast de l'Hotel Suís.
No sé si són les ganes de ser-hi en aquest playoff o què, però mira, ens hem animat una mica més encara. 20 minuts no arriba, per sobre de la una, anem a la nova Creu Alta que vaig a l'entrenament del dia. El d'ahir era el Car de Sant Cugat, avui era el Temple. I ha de parlar, si és que no ho està fent ja, Xavi Boniquet en roda de premsa. Sergi Garcés, sala Miguel Creda, què tal, com estàs?
Molt bona tarda, Adri.
Per aquí tenim ja el Terrassenc, encara no? Com està el tema?
Encara esperant, tot i que ens han assegurat que res. Mira, si abans dic això, just per la porta, Xavi Boniquet. O sigui que anem per feina, que això comença. El tenim assegut. Xavi, bona tarda. Vull preguntar-te primer per l'estat anímic després d'una victòria com la de dissabte, tot el que es va viure. Costa molt passar pàgina, oblidar-se i pensar que queden aquestes tres finals i que per començar dissabte ja arriba una de bona?
Pues sí, la verdad. Cuesta, pero hay que adaptarse. Al final, cuando hacemos el postpartido, el entrenamiento del día siguiente, lo comentamos que no da tiempo a disfrutarlo, que de seguida tienes otro partido a la semana siguiente y que apenas tienes tiempo para disfrutarlo, que ya estás preparando el próximo. Así que sí, es difícil, pero bueno, es lo que tenemos ahora y tenemos que hacerlo cada semana. Tenemos 3 partidos y hay que ir como si fuesen 3 finales.
Pero sí,
todavía no ha parlat de playoff Pedro Munitis, però a 3 jornades del final sí que ja comença a veure's que és l'objectiu, evidentment.
Bueno, yo estoy un poco con el míster, ¿eh? Creo que tenemos que pensar en ganar cada semana y como he ido diciendo en toda la rueda de prensa, pues al final ya tendremos las notas del examen final, ¿no? De las notas del colegio, ¿no? Como se dice, ¿no? Que al final nos tenemos que poner la nota al final de temporada.
Las estadísticas están para trancarse. Falta guanyar per primera vegada el Cornellà aquí a l'estadi, després de guanyar per primera vegada en la història,
sí,
a la primera volta.
Como bien dices, las estadísticas están para romperse y bueno, nos espera un partido, la verdad que muy complicado, muy muy complicado, porque es un equipo muy rocoso que plantea un partido de esperarte a que te equivoques y aprovechar las ocasiones. Es un equipo experimentado, así que va a ser un partido muy muy difícil.
Sí, Xavi, 3 partidos, 2 en casa.
3 partits, 2 finals a casa.
La previsió és que volváis a aconseguir batir o l'afició va batir aquest rècord.
La previsió és que la gent bati el rècord. I quin paper jugarà l'afició en aquest cas de cada partit contra el Cornellà, sobretot? I com plantegen els 2 partits on l'equip li ha costat més que fora?
Bueno, pues yo espero que venga mucha gente, la verdad que nos dan un apoyo increíble y para nosotros es el jugador número 12 y la verdad que nos sentimos muy, muy apoyados por la afición. Lo que hicieron la semana pasada en el campo del Barça fue espectacular. Pensábamos que estábamos en casa, que estábamos jugando en la Creu Alta, así que eso nos da mucha fuerza y espero que los 2 partidos que quedan en casa sean pues eso, esto sea un templo sagrado para nosotros.
Sí, com deia el company, venen partits amb rivals directes, ja s'han passat 2. No et fa una mica de respecte que la gent, o fins, ja no dic el vestidor, dic l'entorn, tots plegats, li perdin una mica el respecte al Cornellà per allò de mirar la classificació i basant-se només en la classificació, partint de la base que ells juguen també potser última bala per intentar aferrar-se a la categoria?
Bueno, pues la verdad, como he dicho antes, es que creo que es uno de los rivales más difíciles que tenemos, porque ya te digo, es un rival muy peligroso, que, que además tienen un chico muy goleador arriba y que en nada, con nada te hacen mucho daño. Es un equipo que te va a esperar atrás seguramente y aprovechará sus ocasiones, y como erremos en un par de ocasiones o en tres, ellas lo van a aprovechar y van a salir rápido a la contra y puede ser un partido, pues ya te digo, muy complicado y en que vamos a tener que tener mucha paciencia y estar muy concentrados.
Això, el Sabadell perd precisament el seu pitxitxi, Jacobo baixa per sanció. S'hi preocupa aquesta absència del madrileny?
Bueno, preocupar no es preocupante, lo único que claro, es cierto que es el máximo goleador del equipo y lo echaremos en falta, claro. Pero bueno, tenemos gente que también está metiendo goles y son capaces de ello, me incluyo. y nada, espero que no notemos la falta de Jacobo, que como todo el mundo sabe es un jugador súper importante para el equipo.
También tenía que decir el compañero que este año incluso creo que son 14 jugadores que han hecho gol y
14 jugadores han marcado gols
en los últimos años a nivel sí. Personal.
Bueno, es verdad que en Sabadell es una de mis mejores, la verdad, una de mis mejores cifras. Pero bueno, como hemos dicho antes, las estadísticas están para romperlas, ¿no? Y espero que conmigo también se cumpla.
Bueno, sí, Xavi, la verdad es que lo decíamos antes, ¿no? Lo posible es que haya mucha gente...
Y torno a preguntar por la respuesta de la afició y la remontada que ha provocado el equipo que ha protagonizado desde la arribada de Pedro Molins, como está viviendo ella en primera persona. Després d'haver-ho passat malament al principi de temporada.
Pues es raro porque pasas de, pues eso, de tener el miedo a estar ahí abajo, de que no sale, de que las cosas no salen, a de repente estar sufriendo por a ver si consigues un objetivo que a priori hace unos meses no, ni te lo pensabas que podía pasar, ¿no? Y es raro, pero bueno, creo que tenemos que ser conscientes y con la humildad de ir cada partido a conseguir la victoria y bueno, y ya se verá de aquí tres partidos qué es lo que pasa y qué hemos conseguido.
Preguntaven al principi per la paraula maleïda o que no es pot pronunciar, la del playoff. Deies que tu ets del discurs d'anar partit a partit i no parlar-ne. És inevitable mirar el grup del costat i pensar en possibles creuaments, o això ja és de bogeria absoluta?
Bueno, inconscientemente, claro, y tengo amigos en el otro grupo y te llaman y son los que, precisamente, son los que te hablan y te dicen, oye, que a ver si nos vamos a enfrentar y tal. Y bueno, es inconsciente, pues porque al final no eres tú el que lo está generando, sino que son ellos los que te están ya mirando mensajes y llamando a ver si nos enfrentamos, a ver si tal. Y yo ya les intento decir, escucha, no. No quiero escuchar hablaros de enfrentamientos ni nada, porque esto puede cambiar y esperamos que no, pero yo prefiero no decir nada sobre eso y que ya de aquí tres partidos ya hablaremos.
Quizá para resumir lo que hablabas antes de la clave, esta remontada, un poco es la solidez que tiene el equipo, la consistencia
com a bloc en general, com a secret de la remontada que ha provocat el Sabadell.
Estamos, la verdad, que siendo muy sólidos en defensa y bueno, y entre que tenemos a Jacobo, que está muy acertado y que es el nuestro más morador, luego Cache, que también cuando le entró la primera ya empezaron a entrarle todas y aprovechamos las ocasiones que tenemos y la verdad que parece como que hemos encontrado nuestra manera de, ¿no?, de jugar y de ganar partidos y como dice el míster, es que nos sale por naturaleza, tenemos la naturaleza de estar sólidos y de aprovechar las ocasiones que tenemos.
Tu compañero Oscar Rubio el sábado hace 38 años, ¿cómo lo decidiría de tanto tiempo?
Le preguntan para Oscar Rubio y el seu aniversari de dissabte.
Bueno, Oscar es, para mí es un fenómeno, es una persona en el que hay que fijarse y en el que hay que escuchar, porque la verdad que aparte de ser un tío genial, es un profesional como la copa de un pino. Es que no he visto persona más profesional en ningún vestuario. Un tío con 38 años que parece que tenga 23, porque es que se cuida, está todos los días aquí por la mañana, lleva loco a Bransu porque sale súper tarde, así que, bueno, todo un profesional, la verdad.
Quin ha estat el missatge de Pedro Pedro Monitis per arribar a convèncer el grup i sobretot per aportar en aquest cas? Quina és la seva aportació?
Yo creo que lo que nos ha aportado el míster es la tranquilidad, ¿no? de hacer las cosas, de ser, pues eso, lo que había dicho antes al compañero, de ser sólidos en defensa y estar tranquilos, aprovechar nuestras ocasiones y no complicarnos y nada, y mirar desde la humildad de donde estábamos y que salieran las cosas de manera natural. Y al final, pues mira, de manera natural, pues están saliendo estas. Que igual no hubiese cambiado, pues es que no lo sé, la respuesta no la tengo. Pero bueno, parece ser como que con Pedro hemos encajado lo que él quiere, lo que él transmite, y la gente está contenta, ha adquirido los conceptos que quería Pedro muy rápido y la gente está súper contenta.
¿Alguna más? Si no, fem la pregunta del soci.
Doncs vinga, anem amb la pregunta del soci ja.
La pregunta del soci és: per què vas triar el número 10?
Pues la verdad que fue una herencia de Edgar. Yo me llevo muy bien con Edgar, somos amigos, grandes amigos, y él la temporada pasada me dijo que si el año siguiente no seguía en el club, que es cuando dejara el 10, que le haría mucha ilusión que yo llevara. Siempre me decía: hostia, pequeño, tú el año que viene, si yo no estoy, tienes que llevar el 10, o sea, que nadie te lo quite. Se lo voy a decir a Branson. Digo, bueno, y como se dio la circunstancia de que no siguió, pues yo se lo dije a Branso y Branso me dijo: no, para adelante, el tuyo, el 10 es el tuyo.
Doncs fins aquí la roda de premsa de Xavi Boniquet amb aquesta última anècdota del perquè de l'elecció del terrassenc, de la samarreta amb el número 10 i aquesta herència que li va deixar Edgar Hernández, l'ara davanter del Nàstic de Tarragona.
Simplement per rematar-ho, Sergi, avui he tocat entrenament a la nova Creu Alta. El partit de dissabte és a les 7 del vespre, també a l'estadi Creu Altenc, amb Muguruza i amb Iago Índies, cadascú amb els seus respectius problemes. Iago havia estat malalt la setmana passada i d'aquí el canvi al descans per Sergi Altimira. En el cas de Mugu, arrossegava una petita sobrecàrrega, a la segona part va demanar el canvi, però em dius que avui entrenant amb normalitat, oi?
Sí, amb el grup, sense cap mena de problema. De fet, en el cas del jugador gallec no l'hem vist abandonar l'estadi de la nova Creu Alta, quan hem arribat ja havia marxat. En el cas del jugador basc sí que ha estat fent diferents viatges de pujada i baixada cap al vestidor, però res que no faci pensar que tots dos puguin estar a disposició de Pedro Monitis per aquesta primera de les tres finals que li queden ara al Sabadell, la de dissabte, com deies, a les 7 del vespre i davant la Unió Esportiva Cornellà, com s'ha dit durant la roda de premsa i com hem anat recordant ja en aquests últims dies, Adri, un equip que mai no ha perdut aquí a l'estadi.
Perfecte, Sergi. Para atenció ara, que et convido una pizza. Va, fins ara.
Fins ara.
Perquè si, com el Sergi, voleu assaborir una pizza casolana de les de veritat, Pizzeria Lozano. A Pizzeria Lozano treballem amb els millors ingredients i de forma artesanal perquè gaudeixis de l'autèntic sabor d'Itàlia. Celebra el teu aniversari a Pizzeria Lozano i el nostre regal serà la teva pizza preferida. I no només tenim pizzas, tota la cuina italiana està present a Pizzeria Lozano. On? Pizzeria Lozano, al carrer d'Albéniz, número 12, al barri de Cifuentes, a tocar de la carretera de Terrassa. Pizza fetes amb el cor i per mans plenes d'experiència.
Hotel Suís, d'una a dues, a Ràdio Sabadell.
Del Sabadell masculí al femení, que malauradament ha descendit a primera catalana, a la cinquena categoria del futbol femení català. La derrota en l'últim partit del play-out per 3-2 al camp del Manu Lanzarote a Terrassa ha condemnat les arlequinades. Feia una dècada que el Sabadell femení no jugava en una categoria tan baixa. L'Agustí Bernat va parlar a Terrassa amb el tècnic arlequinat, amb el Marc Gabriel, un cop confirmada la pèrdua de categoria.
Sobre la gespa del municipal Sant Pere Nord, després de que s'hagi consumat malauradament aquest descens del Sabadell femení a primera catalana, amb el Marc Gabriel, primer de tot, Marc, com esteu? La setmana passada ja va ser un cop dur, però aquesta oportunitat malauradament no s'ha pogut aprofitar.
No, home, òbviament fotuts, perquè jo crec que s'ha treballat bé. Les noies veníem amb una il·lusió enorme i és el que et dic, s'ha competit molt bé i per certes coses pues no hem tret el resultat que volíem.
Era un rival d'individualitat, sobretot, ho ha demostrat amb el primer gol, amb alguna arribada, però a cor gairebé no l'ha pogut guanyar aquest equip, més que amb això, amb aquestes individualitats, però com has vist l'equip, has dit això, que bon nivell, però ha faltat una mica d'encert, una mica de sort, potser.
Sí, al final Manu és el que té, és un equip que dins de les superioritats que trobem al futbol, la qualitativa és la que més dominen, i clar, has de treballar molt bé perquè aquestes superioritats no es notin i vagin a favor nostre. Ja et dic, el plantejament de partit crec que ha sortit bé, però no en el resultat, sinó a nivell de joc, i crec que ens hem merescut molt més que el resultat que ens hem trobat.
Es confirmarà el descens a Primera Catalana. És veritat que les dues anteriors temporades l'equip estava allà baix, però no es va confirmar. Què ha passat aquesta temporada perquè s'hagi acabat arribant aquest desenllaç?
Al final és veritat que hi ha un problema de base que no s'ha pogut solucionar aquesta temporada, que venim de temporades anteriors. Al final aquest descens potser ens permet, amb la nova coordinació que ja ens haurà des d'aquesta temporada, trobar solucions a aquestes febleses que trobem des de fa temporades anteriors, que òbviament ens han perjudicat en aquesta.
Parlaves ara d'aquest futur, la teva intenció és continuar, quines idees tens de cara a la temporada vinent? Suposo que potser moment de descansar, però tens ja pensat una mica al futur?
S'han proposat coses interessants que potser amb aquest descens doncs flaquegen una mica, però la meva intenció és seguir, perquè al final tinc un compromís amb el Sabadell que porto ja tres temporades aquí i és casa meva, i crec que hem de portar el Sabadell femení on es mereix.
Ara t'acabo preguntant per això. És veritat que en un moment d'auge del futbol femení, justament el Sabadell, que és un dels històrics, s'està perdent una mica la festa. Quina és la clau per intentar tornar el més aviat possible cap amunt?
No, al final confiem molt en la nostra estructura general de club. Crec que és una de les coses que més hem de potenciar. Sobretot hem de mostrar les jugadores de fora i les bones de dins que el projecte és il·lusionant, perquè crec que s'està treballant bé des de coordinació i hi ha un projecte interessant de cara a futur. Clar que veient amb aquesta situació a la temporada actual és complicat veure-ho amb expectatives de futur, però ja et dic, s'està treballant molt bé com per això canvia.
Perfecte, bueno, moltes gràcies i molts ànims.
Merci, a vosaltres.
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
I en futbol territorial masculí, en el grup 4 de segona catalana, el Can Rull Rómulo Tronchoni va aconseguir una victòria vital en el derbi vallesà davant del filial del Cerdanyola. Gerard Puentes, què tal? Bon dia.
Molt bon dia, Adri.
I no és tan sols la victòria, també el resultat.
Així és, els de José García Numoski van endossar un contundent 3-0 al filial del Cerdanyola, tots ells obra d'un Marc Suárez estel·lar, tot i sortir de lesió. Al descans, els sabadellencs ja guanyaven per 2-0 i just a l'inici de la represa, el 49, van fer el tercer i definitiu. El tècnic dels de la zona oest valora així els 3 punts obtinguts el passat diumenge.
No es que no nos quedara otra, pero prácticamente sí. Sabíamos que teníamos que hacer los 3 puntos para intentar de no tranquilizarnos, porque aún no es matemáticamente nada, pero sí para estar un poco aquello de quitarnos un poco esa presión mínima que podíamos tener de intentar, pues bueno, de quedar ahí cuarto por la cola y descender y eso.
A hores d'ara, el Can Rull novè s'allunya momentàniament de la zona baixa, que marca, encara pendents dels descensos dels pitjors dotzens classificats, l'Avià, 5 punts per sota. 3 jornades per davant i 2 partits per disputar, Ripollet i Calaf, ja que en l'últim el Can Rull descansa. Veurem com acaba tot.
En el derbi sabadellenc, que va enfrontar el Centre d'Esports i el Tibidabo, 4-1, tot i que Gerard no va començar gens bé pels arlequinats.
Doncs no, segur que més d'un encara no s'havia assegut i Sergi Jurado ja havia marcat pel Tibidabo. Però com sempre es diu, no es comença, Adri, sinó no és com comença, sinó com acaba. El Centre d'Esports va igualar el marcador al 25 i ja a la represa, 2 gols en menys de 2 minuts posaven el 3-1. Que augmentava Bladis al 83 amb el 4-1 definitiu. Jordi López, entrenador del filial arrequinat, assegura que els derbis sempre són especials i que fa il·lusió guanyar-los.
Els derbis sempre són partits especials, no? I més nosaltres que també tenim molta gent de casa i al final t'ho prens d'una altra manera. Està clar que al final els objectius importants no tenen res a veure amb aquests resultats d'aquests partits, però sempre fa il·lusió guanyar-los, està clar.
A l'altra cara de la moneda, un Tibidabo que, cal remarcar, va disputar una part sencera amb un jugador menys, després de l'expulsió per vermella directa de Xavier Durant al 45. Sobre això, el tècnic Toni Sallés afirma que l'equip estava treballant molt bé, però amb 10 tot va passar a ser molt més complicat.
Nosotros salimos muy bien al campo y bueno, tuvimos la fortuna de meter un gol. Y eso nos dio pues bueno, ese oxígeno o ese plus más, aparte de la motivación que ya teníamos. Y nada, sabéis, sí que es verdad que no dominaba todo el partido, pero el equipo trabajó muy bien y bueno, lo que tú dices, sí que la expulsión creo que nos perjudicó muchísimo porque el trabajo era doble, pero muy contento con el trabajo grupal y bueno, y sobre todo la actitud de un equipo muy competitivo.
Ara els de Torre-Romeu es troben a 3 punts de l'Avià, tot i que amb la baraix favorable. Sigui com sigui, una victòria aquest cap de setmana davant el Sallent Adri els donaria una mica d'aire per afrontar aquest tram final.
Gràcies, Gerard. Fins ara.
Fins ara.
I el grup 5 de segona catalana van viure una situació realment per oblidar al municipal de la Creu amb la suspensió a falta de pocs minuts d'un partit que anava 2-2, un duel directe de la zona baixa entre la Sabadellenca i el Racing Vallbona. Això provoca que encara continuï sense haver descendit matemàticament amb opcions reals encara de permanència a l'equip que entrena José Antonio Moreno. Què tal, José Antonio, com estàs?
Buenas tardes, bien, bien, bien.
Encara amb opcions d'arribar al cinquè per la cua per aquest partit ajornat, són 10 punts de distància que teniu. Al final no sé quina és la sensació amb la qual afronteu aquest tram final de Lliga, independentment del que va passar diumenge.
Bueno, pues en este momento no nos queda otra que ganar cada uno de los encuentros que nos queda, empezando por el primero de esta semana. Y es vital, claro, nosotros ya no tenemos margen de maniobra, tenemos que ir sumando de 3 en 3, esperar y confiar en que nuestros rivales directos no lo hagan y bueno, intentar luchar por esta quinta plaza, como tú bien has dicho, para ver si de esta manera tenemos alguna opción en cuanto a descensos compensados o en los porcentajes con los otros grupos y bueno, agarrarnos a esa opción que nos permitiría continuar en la categoría.
Al final, per entendre'ns, no seria una plaça de permanència sí o sí, sinó que depèn de coeficients amb altres grups, no?
En un principio lo que hemos entendido es que los tres equipos con peor puntuación de los 6 de la zona de Barcelona pues bajarían directamente, pero bueno, luego primero tienes que quedar dentro de esos 3 equipos que tengan una puntuación mayor, y segundo también tenemos la posibilidad de los ascensos compensados, que claro, eso ya dependemos de terceros, de categorías superiores y las compensaciones, que sabes que siempre al final de temporada es un jaleo, pero bueno, nosotros tenemos que agarrarnos mientras haya una pequeña posibilidad, luchar por ello e intentar sacar los puntos que hasta ahora no hemos podido hacer.
Tot això després del que va passar diumenge, aquest 2-2 contra el Vallbona, que es va suspendre faltant uns 10 minuts aproximadament per una batussa just al costat del terreny de joc, a la mateixa instal·lació del municipal de la Creu. Avui, en teoria, s'ha de reunir el comitè de la federació. Explica més o menys primer què va passar i després què n'espereu de la resolució, si s'ha de jugar, si no...
A ver, lo que pasó, nosotros nos pilló en la zona contraria, en la banda contraria, no tenemos el banquillo, y bueno, sí que vimos que había durante gran parte del partido una parte de seguidores del equipo contrario, de Vallbona, increpaban allí a jugadores nuestros, la sensación era un poco desagradable, y lo veíamos venir desde el minuto 15, advertimos al árbitro que la situación aquella no se podía, había que controlarla y se tenía que calmar, y no sé el detonante bien el que sucedió, pero sobre el minuto 80 por ahí empezamos a ver empujones, pelea y bueno, entonces el árbitro decidió suspender el encuentro, y la verdad que era una situación que a nosotros no nos es favorable. Nosotros tenemos que conseguir los 3 puntos de ese partido, con lo cual nuestra esperanza es que ese partido se reanude y los minutos que quedan, más el descuento que el árbitro quiere aplicar, tenemos que intentar marcar un gol e intentar llevarnos los 3 puntos. Entonces, nosotros la resolución en un principio tenemos entendido que hoy se reúne el combiné, que mañana tendremos información con respecto a este partido, y nuestra esperanza está y bueno, tenemos que hacer fuerza para que ese partido se reanude, porque para nosotros sí que es vital. Si el partido acaba de esa manera, las esperanzas que podemos tener de quedar entre esos 5 últimos creo que se van.
Seria, per tant, la confirmació matemàtica de, del descens. Queden tres partits, independentment del que succeeix amb aquesta resolució. Canyelles, que és el penúltim, la Grama, que és el Cuer, i després el quart classificat del Masnou en l'última jornada, però suposo que també allà a la zona sud ja esteu fent una mica de planificació de cara a l'any que ve, no? Independentment de la categoria, si no hi ha un miracle d'última hora, doncs serà amb el descens, però, per exemple, tu, José Antonio, has parlat amb el club, saps què faràs la temporada que ve, s'està planificant ja de cara al següent curs o no?
Sí, estamos haciendo, hay movimientos, hemos tenido una aproximación con el club y bueno, pues nosotros estamos predispuestos a ver qué, primero, cómo acaba esta temporada, y segundo, la verdad es que el trato con el club con nosotros ha sido exquisito y nosotros estamos muy a gusto en la entidad. El tema está en que, bueno, primero a ver cómo resolvemos el final de temporada, y sí que es cierto, claro, que no podemos estar en inmovilismo, se están mirando jugadores, se están hablando con jugadores, la gente que nos interesa que continúe, una primera toma de contacto, y obviamente que tienes que empezar a mover fichas, porque el fútbol no para. En estas épocas es cuando empiezan a haber los contactos y hay que empezar a planificar un poquito la temporada que viene, de momento sin saber bien dónde vamos a estar o cómo vamos a estar. Però sí, està havent moviment, la veritat.
Doncs estarem pendents de com acaba tot plegat. José Antonio Moreno, entrenador de la Sabadellenca, una abraçada, gràcies.
Vinga, a vosaltres, gràcies.
Ets un panarra. T'agrada el pa de debò. Cruixent, amb molla esponjosa i l'aroma de l'autèntic pa. A Valero també som uns apassionats del pa de veritat, del de sempre, del que vam aprendre a fer fa més de 60 anys. Per això, elaborem les nostres especialitats com abans, respectant la tradició, perquè puguis tornar a gaudir del plaer de menjar pa. Perquè a Valero som forners, som del Sabadell.
Sabadell s'omple de música. Arriba el Festival Observa. Del 26 de maig al 19 de juny. Rosario Flores, Don Patricio, La Casa Azul, M-Clan, SFDK i molts més actuaran a l'Amfiteatre del Parc Catalunya. Espai Village, food trucks, vermuts i les tardes de diumenge pels més petits. Tots els moments són música. Més info i entrades a la venda a festivalobserva.com.
El Club del Viatger us convida a la presentació del catàleg 2022-2023. Descobreix la qualitat dels viatgers més apassionants, des dels més propers als més llunyans, sempre amb gran qualitat i plens de detalls i sorpreses. T'esperem el dimarts 24 de maig a les 15 hores a l'Espai Cultura, carrer d'en Font 25. Entraràs en el sorteig d'una nit al nostre Hotel Neptuno, totalment renovat com a Hotel Spa 4 estrelles superior. Places limitades. Preguem confirmació al telèfon 93 766 59 96 o info@clubdelviatger.cat. I ara us recollim i us portem a l'aeroport o punt de sortida, tant d'anada com de tornada per a tot el Vallès Occidental. El Club del Viatger, amb tu, sempre més enllà.
L'Hotel Suís obre les seves portes a Ràdio Sabadell.
Dos minuts per sobre de tres quarts de dues en directe a l'Hotel Suís. Obrim bloc poliesportiu amb la Marta Romance, que segueix col·leccionant èxits aquesta primavera. Després de proclamar-se campiona de Catalunya absoluta de duatló i també campiona d'Espanya sub-23, a banda de ser quarta a la general, la sabadellenca ha estrenat la temporada de triatló amb una altra primera posició, en aquest cas victòria al classificatori de Punta Umbria pel campionat d'Espanya de distància sprint, és a dir, 750 metres nedant, 20 quilòmetres en bicicleta i 5 de cursa a peu. Romance s'ha mostrat satisfeta pel rendiment, tenint en compte precisament això, que era el primer triatló de la temporada.
Era el primer triatló de la temporada, així que era a veure com em trobava i la veritat que molt contenta. La natació sí que van sortir un parell d'escapades, però bueno, jo vaig sortir al primer grup així compacte. Llavors en bici vaig juntar tot el cap de cursa i llavors corrent doncs vaig deixar a córrer una mica tranquil·la i després sí que vaig anar en progressiu i vaig escapar-me sola.
De fet, Romance va avantatjar en 22 segons a la línia d'arribada a Sara Alemany, de la Universitat d'Alacant, i en més d'un minut a Paula Lizón, del saltó Kitriquidec. Més enllà del bitllet per l'estatal de Cartagena, a l'octubre, la triatleta sabadellenca es queda amb el fet d'haver-se classificat amb la selecció catalana.
Al final, classificada, jo crec que hi hagués entrat per punts, per altres criteris, però sí que m'interessava anar-hi per, a part d'aconseguir més punts, i veure'm com estava respecte a les altres i aconseguir la classificació per la selecció catalana. Llavors, era una prova important, així que una primera posició m'ha ajudat molt a cara a noves competicions.
Abans d'aquest calendari de triatló, a Marta Romance l'espera encara el Mundial de Duatló Sub-23 individual i per relleus, que tindrà lloc a Târgu, a Romania, d'aquí a un mes clavat. Tot i això, seguirà entrenant al sector de natació pensant en les proves que tindrà l'estiu.
Ara mateix tinc el Campionat d'Espanya per les seleccions autonòmiques, que està seleccionada per la selecció catalana, que és al finals de juny, i després segurament a juliol faré alguna Copa d'Europa a Holanda o així, per anar aconseguint punts a nivell més internacional. Però bueno, la temporada de triatló sobretot és a partir de setembre, on hi ha els campionats individuals, i sí que t'obren les portes al que serien campionats internacionals de la categoria.
Una Marta Romance, la triatleta sabadellenca, que va complir els 22 anys fa uns mesos i que està vivint la seva temporada de confirmació en el panorama del duatló i del triatló estatal. Recupera mica en mica la normalitat, podríem dir ja definitiva del tot. Després d'uns anys fotuts per la pandèmia, l'esport sabadellenc, dissabte, per exemple, la gent del Club de Tir Sabadell va reunir-se en un dinar tradicional en aquestes dates del curs, però que feia anys que no es podia dur a terme, i va ser el Sergi Parc que va xerrar una estona amb el president de l'entitat, amb la seu a tocar de l'aeroport de Sabadell. Aquest n'és el resultat.
Som-hi amb el Ricard Martínez, el president del Club Tir Sabadell. Ricard, que estàs aquí saludant a tota la gent que va venint aquí, i això al final també és bona senyal, no?, perquè vol dir que recuperem una mica la certa normalitat, no? Bona tarda.
Sí, hola, bona tarda. Sí, home, és un event que és molt important per nosaltres, i la veritat és que fa goig veure que ve la gent i poder saludar gent que pràcticament no ens veien de vegades feia molt temps. I bueno, que és una joia per nosaltres i per mi poder tenir aquest event aquí una altra vegada.
Clar, em comentaves ara que aquest dinar doncs no l'havíeu celebrat des de l'esclat de la pandèmia, no? Fins a quin punt us ha afectat a vosaltres la Covid? Perquè al final, clar, totes les entitats doncs, en major o menor mesura han estat colpejades, no?, per el coronavirus. A vosaltres, fins a quin punt us ha afectat?
Bueno, a nosaltres també ens ha afectat, lògicament, com a tots, suposo que la majoria de clubs esportius. El que passa que, bueno, hem tingut la sort que ho hem pogut mantindre, i la veritat és que ens ha anat malament. Ens ha costat molt, però al final ho hem pogut sortir i bé, la veritat hem sortit bé. Hem col·laborat molt els socis i nosaltres i la gent, i res, al principi ha sigut dur, però bueno, ho hem pogut superar bastant bé.
Per tant, a pesar de tot, i pel que em vas comentant, allò que se sol preguntar, no?, quin és l'estat de salut del club, en línies generals podríem dir que prou bona?
En principi està prou bona, sí. En principi està bona i bé, i esperem que es pugui mantenir. Passa que el club és un club que ja té molts anys i estem fent moltes obres, però com que està, de moment, la part econòmica la tenim bastant bé, doncs, de moment aprofitem per poder fer obres i per poder posar el club amb més qualitat. Esclar, les coses velles sempre es fan malament i hem d'anar arreglant. I sobretot això, tenir pendent i tenir vistes al proper camp que tenim per fer, que és el camp de 100 metres. I, clar, això és important.
Ara et preguntaré per aquesta qüestió, que com no podia ser d'una altra manera, que al final és un projecte important. Un parell de preguntes simplement per acabar, Ricard. La primera d'elles, en el terreny purament més esportiu, no? També les competicions doncs, es van recuperant, no? Van recuperant aquesta certa normalitat, i sobretot, d'entre tots els tiradors, potser el que més va destacant és el Chus Oviedo, no? Potser entre els joves no és l'únic, també hi ha hagut altres èxits, no? Però bé, al final és una joia, no?, que teniu aquí en el tir.
Sí, o sigui, el tir, el que passa que per desgràcia es coneix molt poc, que és el que li deia abans amb el teu company, però no, tenim a l'escola de tir, que són pocs, però vull dir, estan entrenant molt bé. I també tenim l'Alejandro Silvetti, que també és un nano que ara també està, que tampoc ha pogut venir, perquè el Chus i el Silvetti volien estar aquí, lògicament. Passa que estan concentrats al CAR de Madrid, al Blume, perquè estan preparant els campionats d'Europa i campionats mundials, I no, no, tenim, aquí a l'escola també tenim nens que és nous, però vull dir que estan apretant fort també, vull dir, o sigui que el Xus és la nostra estrella, diguéssim, i l'Alejandro també, però també estan, els pocs que tenim a l'escola estan apretant, que també suposo que ens donaran moltes victòries, segur, tinc segur.
I l'última, Ricard, que a més ja van arribant aquí la gent, per exemple, la regidora d'Esports, l'Alba Reyes, que ja la tenim per aquí, i ja et deixo tranquil. Em comentaves el tema de la galeria dels 100 metres, no? Que al final és un projecte doncs, que aneu perseguint des de fa temps. L'últim que parlàvem amb vosaltres també, doncs ens deies que les converses amb l'Ajuntament sembla que avançaven. Ara mateix, avui, al mes de maig, no? En quin estat es troba doncs, aquest projecte?
Bueno, ara està a l'estat de que nosaltres en principi ja està amb les converses que hem tingut tant amb l'Ajuntament com amb l'aeroport. Vull dir, ja podem tirar endavant i ja estem fent ja el projecte que s'està ja dissenyant. I bueno, és qüestió ara de tenir el projecte ben adequat i a presentar-lo a l'Ajuntament i presentar-lo, clar, nosaltres els clubs de tir depenem de la Guàrdia Civil i presentar el projecte a la Guàrdia Civil. O sigui que ja estem, almenys ja podem tirar. Abans tenim un avantprojecte que és el que es va parar, ara ja podem fer el projecte definitiu i aquí estem ja lluitant. Clar, tot això són molts diners, però bueno, per això tenim anem apretant i bueno, ho aconseguirem segur, segur.
Doncs queda dit també. Gràcies, Ricard.
I els últims minuts avui dedicats al món del ciclisme d'entrada al Giro d'Itàlia, jornada negra. La d'ahir per l'estenar del sabadellenc David de la Cruz a l'etapa en final a l'Etna. El líder de l'equip i un dels grans favorits del triomf final, Superman, Miguel Ángel López, va posar peu a terra en els primers quilòmetres per una lesió al maluc. I el veterà Vincenzo Nibali, l'altre home important per la general, no va aguantar tampoc el ritme dels millors i es va despenjar a les primeres rampes del volcà. De la Cruz, després de patir una caiguda, ja ho dèiem ahir, un punt còmica i sense conseqüències a l'inici del recorregut, va cedir prop de 23 minuts pensant en agafar alguna fuga a les pròximes etapes de muntanya. El triomf parcial a tot això va ser per l'alemany Lennart Kamna, que es va imposar en els darrers metres a l'andalús Juanpe López, la nova Maglia Rosa, el nou líder del Giro. Des de fa una bona estona està en marxa ja la cinquena etapa de la ronda italiana, la segona consecutiva a terres sicilianes, amb inici a Catània i final a Messina, en total 174 quilòmetres, amb un únic port puntuable de segona categoria i amb un final propici pels homes ràpids del pilot. Per tant, no seria un bon dia avui per David de la Cruz, que no seria un sprinter precisament, però sí que tindrà a partir d'ara un punt de llibertat al ciclista d'Espronceda, no tenint un cap de files a l'equip a l'Astana i sobretot despenjat ja de les primeres places de la classificació general.
Tot l'esport de la ciutat d'una a dues a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
I la Titan Desert viu avui la quarta etapa, després d'un dia realment negre per oblidar. A la segona etapa, el ciclista Ernesto Escolano patia un problema cardíac i durant el dia d'ahir va morir a l'Hospital Universitari de Marrakech, al Marroc. Tenim allà diferents representants de Sabadell, de la ciutat, per exemple, el jugador del Sabadell Rugby Club, Josu Quintana, que fa de físio, o l'equip Cicles Berenguer, on el Santi Ramos ens fa, com cada any, un diari des de dins de la prova del desert del Sàhara. Així va viure ahir el Santi Titan la desgràcia de la mort d'un dels participants.
Ja hem finalitzat la tercera etapa de la Titan Desert 2022 a Marroc. Era la segona enllaç de l'etapa marató. Ens queden tres etapes per endavant. La d'avui hem fet algun retall, han estalviat dos ports de muntanya bastant durs, eren una etapa de 125 quilòmetres, finalment han quedat amb 105. A l'arribada al campament ens han comunicat la trista notícia d'un company nostre, d'un corredor, que va tindre ahir un problema mèdic i aquesta nit ens ha deixat. I llavors, bueno, després de fer els 105 quilòmetres corresponents i les quasi 9 hores a sobre la bicicleta, a sota el sol de justícia de 45 graus, només entraven al campament ens han donat la notícia. Està el campament bastant afectat i no sé encara com quedarà la corresponent etapa 4 de la mà. Gràcies pel suport i salutacions des de Marroc. Hey, you young
Bufava el vent ahir al Sàhara, a més d'aquest sol de justícia, més de 45 graus i 9 hores sobre la bicicleta. Demà tindrem una nova entrega del Santi Titan, del Santi Ramos, des del desert al Marroc, amb aquesta Titan Desert, però també tindrem l'Agustí Bernat amb la seva anàlisi de la Unió Esportiva Cornellà, destacant punts forts i febles de l'equip de Gonzalo Riutort. També repassarà el Pau Vituri les alternatives que té Pedro Muniti sobre la taula per suplir el sancionat Jacobo, el pitxitxi del centre d'esports. L'última secció des dels Estats Units de la Ruth Ariño, la waterpolista sabadellenca que des d'aquesta temporada està a Nord-Amèrica, a més del futbol sala Sabadell femení o del bàsquet, entre d'altres.
Hotel Suís.
Això demà, amb el Pau Vituri, a partir de la 1, aquí a la sintonia de la 94.6. Ara el Notícies Migdia, amb la Núria García, per recuperar una altra vegada aquest Hotel Suís o la resta de programes al podcast de la casa a radiosabadell.fm o a les nostres xarxes socials. Una abraçada des de l'altra banda del vidre, des de les vies de so del Toni González. A passar un bon dimecres. Adéu-siau.